A Cadena Pirenaica comença La Tertúlia. Presenta Enric Fontbernat.
Benvinguts a La Tertúlia. Avui dijous ja estàvem en plena xerrada abans d'entrar a La Tertúlia. Joan Ramon Sánchez, benvingut.
Benvingut, bon dia i gràcies per la invitació.
Un plaer tenir-te aquí. Jacint Riscó, gràcies per venir.
Gràcies per convidar-me.
Bueno, avui serà entretingut perquè ja estàvem en plena xerrada abans de començar. O sigui que aviam com portem els temes d'avui. Una cosa que, bueno, tu, Jacint, per estar a la white de les necessitats imperatius, diré també, de persones amb discapacitats i altres jubilats també a nivell de la CAS. Bé, el Consell General farà les obres per poder tenir, per fi, doncs, un Consell General 100%, diguem, adaptat per les persones amb mobilitat reduïda i amb dificultats de desplaçament. Ja era hora, no?, per un edifici que és bastant recent.
Bueno, sí, sobretot a dintre és veritat que els circuits amb els ascensors són accessibles, ningú ho discuteix, però clar, sempre jo ficava el mateix exemple, la rampa d'entrada pel
carrer de la Vall, sí,
el cas de la Vall Antic. Bueno, jo crec que ni un culturista amb una caiguda de rodes pot pujar-hi. No, clar, qui va fer allò, jo recordo, per exemple, la persona que estava al Departament d'Accessibilitat al Ministeri d'Ordenament Territorial al moment, li vaig dir, bueno, si tu veus que allò és normal, doncs agafes una cadira de rodes de tracció animal, eh? Quan parlo de tracció animal és amb els braços, que ningú em malinterpreti. Si vas una cadira motor i agafes i puges. O sigui, jo convido a tothom, eh? Jo li convido a tothom que se'n vagi a la plaça, que és molt maca, la plaça del Consell General, amb la joia de la corona que dic del país, que és la Casa de la Vall. Per mi és la joia de la corona, a part dels altres monuments andorrans, no? Com l'església de Santa Coloma, no faré aquí una llista, no? Però clar, per pujar allà dalt una persona amb cadira de rodes té un problema, perquè ha d'anar a fer unes voltes increïbles. De la mateixa manera que ja ens hem queixat i ho hem dit, i jo també ho he dit reiteradament, si jo vull pujar des del comú, amb cadira de rodes a Casa de la Vall, no costaria res, ara que s'estava fent obres, doncs no costaria fer entre les pedres un passadiset petit amb ciment, perquè això els constructors en sabeu, que no, a més estaria cobert amb l'entorn, és a dir, es pot fer un passadís perquè només les cadires de rodes hi passessin, perquè les persones poguessin anar a Casa de la Vall a veure la joia de la corona del nostre país, no? Per tant, que Casa de la Vall o la Casa del Poble, com en diu el síndic, i jo estic d'acord amb ell, sigui més accessible físicament, doncs és una gran notícia. Que crec jo que totes les administracions, per donar exemple, haurien de fer, i després, lògicament, els privats. Clar. Per això tenim ara una llei a tràmit parlamentari.
Correcte, la d'accessibilitat, octubre-novembre, em sembla que era una miqueta la...
Bueno, aviam, sí, bueno, aviam, els tempos parlamentaris s'han d'entendre, són els que són, i a partir d'ara, doncs, bueno, està el Consell. Sé que el Consell, bueno, persones amb discapacitat, doncs... i han participat moltíssim en d'allò. No és una llei per les persones amb discapacitat, sinó per tota la població, d'accessibilitat universal, i donant les tres vessants, l'accessibilitat cognitiva, l'accessibilitat física i l'accessibilitat sensorial. Per tant, jo crec que la llei cobreix això. Personalment, i això m'ho hem sentit a dir, que ens calia una llei, no, perquè Espanya, per exemple, no hi és, i en canvi el que importa és el reglament.
O sigui, el reglament.
Aquí sí. Tinc un constructor que em dirà, bueno, la llei que digui que els edificis han de ser accessibles, sí, però com? I sota quin àngul han de tenir les passarel·les de no sé què.
Quin percentatge, les rampes...
Aquí l'important és, per exemple, jo parlo del cas de Catalunya, vam fer una llei d'accessibilitat el 2014 i ara s'han donat compte que no es podia aplicar res em sembla que va ser l'any passat van aprovar el reglament finalment, perquè si no no se n'en sortien, encara que hi ha normes europees que ens haurien de la... Per tant, és una gran notícia. Tal Parlament, per tant, l'hem de treballar, l'hem de fer difusió, i per tant t'agraeixo la pregunta, Enric, de veritat. Precisament surto ara del govern parlant de coses d'aquestes. Jo crec que la difusió serà malgrat ja estigui dintre del Parlament, jo crec que la difusió, perquè està publicada al butlletí del Consell General i a l'abast de tota la població, jo crec que la difusió ha de ser... I sobretot, per aquells que l'han d'aplicar, que són els constructors. Aquí el meu company segurament em podrà parlar bastant més que jo d'aquest tema, perquè clar, jo d'un costat he de reivindicar que tot sigui accessible per tota la població, però clar, això té un cost. I aquest cost és assumible o no és assumible? Aquesta és la història.
Però ja fa anys que s'aplica el reglament de l'accessibilitat a nivell de construcció, tant amb el que són, sobretot, edificis públics, però també amb els privats. Ara, quan tens edificis antics que realment tenen una estructura ja concreta i que realment per rehabilitar moltes vegades és complicat el tema de poder fer obres noves o fer l'accessibilitat el millor possible, però amb les reformes que es fan d'edificis antics també s'hi ha d'aplicar el reglament i s'han de poder tindre l'accés per tothom. A vegades els ascensors són antics, el hueco d'ascensor no dona permès. Realment doncs sí que és complicat reformar un ascensor, que les mides són antigues, edificis de 40, 50, 60 anys, és complicat. Però amb tot el que és la construcció nova, diguem, de fa 15-20 anys cap aquí, realment el reglament s'aplica. I una de les inspeccions que més, per dir alguna cosa, veu i fiquen és justament amb el tema de les accessibilitats i de com està la construcció.
Sí, de fet, parlant de la llei antiga, ja no agafes la llei antiga, agafes la moderna, pràcticament diu el mateix.
Sí.
Fins i tot amb l'accessibilitat cognitiva, per lo que és internet i aquestes històries, ja hi era, no? Encara que la gent diu que no, ja hi era, no? El que passa és que és una llei que jo recordo molt bé quan vaig entrar a la Federació d'Associacions de Persones amb Discapacitat. El company em deia, diu, havien demanat l'any 2010 al ministre Bàrcia, que era el ministre de l'Ordenament Territorial del govern del senyor Jaume Bartomeu, un informe, diu, escolti, quin és el compliment de la llei d'accessibilitat? I l'informe aquest està escrit als arxius de la Federació. I el mateix ministre diu, no s'ha complert res. Dius, ostres, què passa aquí, no? Allà no s'ha complert res. Obra nova, sí. El gran tema de l'accessibilitat, finalment, aviam, que si una obra nova, i parlo de l'accessibilitat física, si una obra nova ja no és accessible, tenim un problema.
Cuidat.
Tenim un problema perquè els permisos no s'haurien d'haver donat d'entrada, i després la inspecció menys. El problema que hi ha amb aquesta llei és que tu, lo vell, el que deia abans, s'ha d'adaptar. I la mateixa llei preveu uns plans d'accessibilitat i des del meu punt de vista, aquí sí que no és que sigui una crítica, però sí que és una cosa per avançar amb els parlamentaris, és aquestes disposicions transitòries, tu has de fer un pla d'accessibilitat i en 2 anys has d'estar arreglat. Para, que això no és tan evident. Perquè això també ho deia la llei del 95, tens 2 anys als centres de les ciutats i tens 4 anys per les perifèries. Això va ser el 95, estem al 2025. Això són 40 anys, sí?
Sí, 40 correcte.
Són 40 anys, no s'ha
comptat. No, són 30.
Anys, 30.
Són 30.
O 30, és igual. 30. No, és igual, 30, 40, això és... amb 30 anys no s'ha comptat. I llavors dius, ostres, clar, no és que no diguis que no tens esperança, perquè ara tu fas, o tu, o qualsevol persona que vol posar una llei en funcionament, no la fa per no complir-la, sinó tot el contrari. És que no es complirà, però això, clar, si ja fa una llei perquè no es compleixi, para, tornem-la a replantejar, perquè si no s'ha de complir, tenim un problema, no? Una mica, i per fer la comparativa, que no pot ser, és una mica ara com a la llei aquesta que ha sortit d'igualtat entre homes i dones, i resulta que s'ha de fer els plans d'igualtat, i clar, i el govern està fent i plaços, perquè la gent no pot, bueno, en fi, clar, si tu fas una llei i fiques un plaç curt, clar, què passa? Que som llatins i nosaltres fiques el plaç més llarg que t'acuja el plaç llarg, però quan s'acaba el plaç llarg, hòstia, és que no he pogut. Oi, perquè t'ha donat el plaç llarg. Llavors, clar, ja no saps com a legislador, ja no saps què fer. Si fa que és un plaç curt i fas pròrrogues, és una mica com allò de les cançons aquelles en un concert que els fas repetir 2 o 3 vegades, no? Quan vas a un concert. Quantes vegades els ha de repetir l'autor 2 o 3 vegades, no? No ho sé. Jo aquí la història és que està al Parlament, l'hem de complir, i jo crec que els agents socials, amb totes aquestes lleis, penso jo, que no tan sols hi hauria d'haver els parlamentaris. Ja m'ha sentit a dir aquí, per exemple, que el tema de les pensions hi hauria d'haver el poble allà. O la societat civil a la comissió legislativa. A aquesta llei òmnibus que s'ha aprovat, que s'aprovarà la setmana que ve, també hi hauria d'haver estat. Bueno, no, és que hi ha hagut el Consell Econòmic, no, escolti, no, els debats parlamentaris també hauria d'haver el poble, perquè és una llei que afecta moltíssim a tothom. No dic que es faci referèndums com a Suïssa, però jo crec que la participació, com es va fer la primera tongada de la llei de pensions, es va deixar participar. Per tant, coses d'aquestes que afectaran moltíssim a la vida de les persones i de les empreses,
sí, sí,
amb despeses, jo crec que aquí hi ha d'haver més debat.
És una necessitat i el que dieu vosaltres, no? Clar, un edifici que té 60 o 70 anys, a l'època, doncs, l'accessibilitat no era la preocupació principal quan es feia l'edifici, era el fem i hi ha edificis aquí al país que no tenen ascensor i aquí ja n'hi parlem. O sigui, encara que l'entrada sigui de peu pla, si no hi ha l'espai per posar-lo, no tiraràs la casa del terra per posar-lo.
No, perquè a més és complicat. Vull dir, els edificis tenen la seva estructura, dins de la seva estructura doncs, hi ha les seves divisions i en el seu moment doncs, es van fer en funció... Pensa que el primer reglament a nivell urbanístic a Andorra els van fer els comuns l'any 83. Abans de l'any 83 no hi havia cap reglament de construcció. Vull dir, s'anava, diguéssim, a la sindicatura, s'entrava una súplica, deia, pues, escolti, soc propietari d'aquesta parcel·la, vull fer un edifici amb una planta de 200 metres i faré quatre plantes. I pràcticament era la documentació que en aquell moment es donava. A partir del 83 ja sí que els comuns van començar una miqueta a reglamentar de quina manera volien que, per dir alguna cosa, les parròquies, doncs, anessin creixent i quina tipologia, més que res, amb la qualitat de la visió, que si la pedra, la pissarra, la fusta, tota una sèrie de normes que són les primeres que es van aplicar. Però jo recordo, i et parlo ben bé, de 15-20 anys en el qual la llei d'accessibilitat ja la tirien en marxa i jo me'n recordo algun edifici acabat vindre a fer les inspeccions amb tot, vull dir, el tema d'indústria, el tema de seguretat i vindre el d'accessibilitat i comprovar doncs, una rampa d'accés i dir, aquesta rampa la pendent és massa gran, vull dir, s'ha de fer amb una pendent més petita, no sé si és un 2, un 3 o un 4% com a màxim, però realment la que no estava o no quadrava per l'alçada o per l'amplada que tenies del lloc on tenies de fer accessibilitat, doncs es tenia de fer un rebaix i es tenia de poder regular. I ho vigilaven, vull dir, no és allò que diguéssim, no, és que n'hi han vingut a mirar, no. Venen, ho miren, comproven. Crec que en aquell moment es veia bé, ara és com tot, és millorable. I si s'està modificant justament aquesta llei és perquè s'han trobat casos que realment doncs, val la pena que es modifiquin i que s'arreglin. Que tothom pugui viure i que tothom pugui accedir a la vivenda.
Parlant d'accessibilitat, en un àmbit una miqueta diferent, farmàcies comentaven que tenen una mancança de medicaments per la TDAH. Dius, caram, dius, no... Sí que hi ha a vegades medicaments que es desvia el seu ús principal per altres usos, com ha sigut el cas d'alguns medicaments per aprimar-se i tal. Dius, però clar, dius... les persones que tenen aquesta necessitat no forçadament el poden substituir per un altre, que és el que deien els farmacèutics, i que hi ha un canal de subministrament i és una miqueta el comptagotes, no? Això és una miqueta preocupant de saber que dius que, ostres, se m'acaba la capsa i demà no la tinc o demà passat tampoc.
Bueno, això és un problema d'àmbit, diria, continental, no? Aviam, si no tenim subministrament, no crec pas que Espanya i França no es vulgui subministrar. Aquest és una mica el tema. Jo he de pensar, no ho sé, però he de pensar que Espanya i França tampoc n'hi ha d'aquest medicament. És cert que certs medicaments que estan a dintre de la Unió Europea i que poden ser, jo que sé, alemanys o jo que sé, holandesos, doncs Andorra no els podem tenir perquè no són d'Espanya o de França, una mica tonto, és ridícul, no? Jo espero que si algun dia tenim acord d'associació puguem tindre medicaments alemanys, per què no? En compte l'estiguin al Vadecum i, això sí, una cosa és el finançament privat, és a dir, home, si compres privadament un medicament, l'altra cosa és el finançament públic, que és veritat que han d'estar a dintre d'un Vadecum i està, però clar, si el Vadecum és el de la Unió Europea, doncs hi haurà medicaments que, si són alemanys, podrem tenir-los o no. No sé, és un tema complex i, clar, les persones amb TDA que... és una mica de dir, clar, se m'està acabant la medicació i ara què? I ara què, no? Perquè és veritat que moltes vegades el TDA depèn d'aquest medicament perquè no acceptar llibrets.
L'altre dia vaig llegir una notícia que una miqueta era xocant amb el tema dels medicaments. No sóc massa especialista en això, però deien que pràcticament el 25 o el 30% dels medicaments genèrics que es fan per moltes malalties, la gent continua comprant la marca o qui va fer en el seu moment la patent, i que hi havia entre un 20 i un 25% de genèrics que els deixaven de fabricar, perquè no acabaven, per dir alguna cosa, la gent d'acceptar el tema del genèric.
Sí, cosa que, sí. Diguem, és per fer un paral·lel molt, molt senzill, no? Entre una marca distribuïdora d'una gran superfície que té la seva pròpia marca, la capsa de, diguem, de blat de moro, per dir-ho així, cuit, i la de la marca, el blat de moro és el mateix, o sigui que pot haver-hi alguna petita diferència entre l'una i l'altra, però molt minsa. En el cas del genèric, el producte és el mateix. L'única cosa que canvia és la capsa. La fórmula és la mateixa.
Alliberat, i llavors fabriquen les fórmules que hi havia amb les patents, les fabriquen amb fàbriques que fan els genèrics en funció de la fórmula que en el seu moment es va fer. Però, realment, hi havia una notícia que deia això, que hi havia entre un 20 i un 25% de medicaments genèrics que s'havien deixat de fabricar.
Bueno, aviam si la gent agafa aquesta consciència que el genèric pot anar molt bé, perquè a vegades el metge el recepta el genèric i et dirà, funciona igual de bé que el de la marca. Però estem molt arrelats a les marques, no? Potser...
No, més que arrelats a les marques, potser els laboratoris que en el seu moment pues, tenien la patent i tenien la fórmula i tal, pues, bueno, jo no vull ser mal pensat, però igual la fórmula que ha lliurat li falta alguna cosa, o li sobra alguna cosa, no ho sé. Com que tot això al final resulta que l'estar malalt és un gran negoci per moltes multinacionals, és complicat, a vegades, separar el negoci de lo que és la salut i, bueno, i les persones, no? Que és el que més hauria d'importar.
Parlant de salut i persones, s'ha revaloritzat la part, diguem, per als metges referents, s'ha doblat el valor de l'augment de l'IPC en el percentatge, o sigui, passem de 7 euros en poc a una miqueta més per la part que pagarà el pacient. Bueno, hi ha hagut un criteri diferent per a l'augment de l'IPC segons quines prestacions
bon, l'explicació és una mica senzilla. En el cas, la veritat, que ha passat pel Consell d'Administració, no? Per la nostra opinió és, a veure com ho diria, és obligatòria però no és vinculant, no? Aleshores, clar, l'explicació senzilla, el metge de família se'l vol considerar com un metge especialista. Llavors, clar, aquí hi ha certes dificultats perquè hi ha molts que no tenen aquest títol de metge de família. Llavors, tindrem més o menys un problema en aquest sentit, però clar, més o menys aquí, amb els temes de titulació i això, haurà de ser el Ministeri que ho decideixi, no? Perquè per això és el que dirigeix la salut. Nosaltres, finalment, a la CAS, el que fem és pagar. Aviam, a mi què em sembla de que els metges de família s'equiparin als especialistes amb un preu d'una visita del sistema públic de sanitat, a mi no és que no em sembli malament. De fet, la importància que se li dona ara actualment amb la via preferent, al metge referent, jo entenc que això és així, i és veritat que s'està carregant molt sobre el metge referent. Per què? Perquè moltíssimes coses no calien a veure l'especialista i això és així. La gent ha criticat molt, però ja m'avanço, no? Que critiquen molt el tema de que tinguis que fer dues visites. No? Escolta, a França funciona gent i funciona més de conya. És a dir, tu no tindràs de veure un traumatòleg si no t'envia el metge de família.
Però això és lo normal.
I diria que a Espanya també funciona així. Però la història és així. El que tu no pots ser... Llavors, clar, és veritat que tenim una temporada... Ja ara tenim els metges especialistes amb moltes especialitats col·lapsats. També tenim els metges de família també una mica col·lapsats, perquè per demanar hora de la marinera. Però, bueno, aviam, equiparar la raó. És equiparar a poc el que cobra un metge especialista, dic, de visita a la sanitat pública, amb altres coses que vagis pel privat, a el que cobra un metge de família, que també se l'ha de considerar un especialista, i ja està. Jo crec que és una bona cosa.
També estic d'acord. Crec que el metge referent o el metge de família que es pugui equiparar amb un especialista i més amb un país com el nostre, que tenim la facilitat i crec que tenim una seguretat social invidiable i que funciona, crec que per mi és correcte.
Parlant una miqueta de la CAS, a nivell de les revalidacions de pensions, ahir una persona em va fer la pregunta, em dius, caram, dius, hi han hagut segons quins nivells o llindars de pensions de jubilació uns augments proporcionals, perquè es deia que es tenia que fer el doble de l'IPC. Però aquesta persona diu, a mi estic per sota dels 2.000 euros de jubilació i m'han augmentat un 0,31%. Dic, caram.
Bueno, això és una mica, això és una mica, bueno, no sé com qualificar-ho, no? La CAS ja va l'any passat amb el president, ja vam presentar el que tenia que ser, no ens han escoltat. A partir d'aquí hi ha gent que fa 18 anys que no se li puja la pensió, perquè diu que cobren massa. Bueno, diu que cobren massa és que ha comprat els punts. Després hi ha un problema de que la llei del 2014 ja posa, ja hi ha, és a dir, si tu cobres molt, els punts ja tenen fins i tot el 75%, treuen el 75% del seu valor, amb la qual va agarrotada. Hi ha gent que potser està perdent 600-700 euros mensuals en comparació amb l'antic, per tant, hi ha molts consellers que estan dient, i sense criticar-los, perquè la seva opinió, no la meva, de que hi ha d'haver un llindar màxim de les pensions, jo dic que no, ja hi és. I després hi ha el tema de la revalorització que hi ha al Consell. Nosaltres vam dir que hi hagués una regressió que tampoc és lògica. És a dir, si jo cobro, jo què sé, 2.000 euros de pensió, és perquè jo no els he pagat. I a mi l'IPC, el PA, em puja igual a mi que a una altra persona. És a dir, si jo cobrant la pensió, si a mi em redueixes l'IPC o no em pagues IPC, resulta que estic continuant aportant al sistema. I jo ja no tinc que aportar al sistema. Escolti, és el sistema que m'ha de portar a mi. Per tant, escolti, que una persona fa 18 anys que no, bueno, 16, que no se li apuja la pensió perquè cobra massa, escolti, però què és això? Això és inviable, no? I aleshores, aquestes tranxes que han ficat, nosaltres vam demanar una regressió. S'ha ficat una esmena de concòrdia, pel que he vist, ho he llegit avui, una esmena de concòrdia en la qual és normal que, a veure, si tu cobres, anem a posar, salari mínim 1.000, si tu cobres 999, doncs et pugen un 2,6 o un 5,2. Però si cobres 1.001, posen un 2,6, amb la qual quan faig la conversió resulta que el que cobrava menys
cobra més
que el que cobrava més, que ara cobrarà menys. Clar, això és terrible. Abans això vam proposar-ho l'any passat a la Seguretat Social, no se'ns ha escoltat, espero que algun dia se'ns escolti, de fer-ho. Vale, estem d'acord que no podem pujar tot, que no hi estic d'acord, te repeteixo, però bueno, fem un IPC regressiu. Mira, escolti, el màxim serà, si l'IPC és 5 o 2 o 2,6, doncs anem baixant. Però tothom té dret a que se li apugi la pensió, cobris el que cobris. És que no hi ha dret que es paguin aquestes pensions. Escolti, jo he aportat al sistema i a mi el sistema... Una altra cosa és que el sistema sigui inviable. Això és un altre tema. Però jo no he de... Jo, no dic jo, perquè no és el cas, però les persones que han cotitzat més no han de pagar els plats trencats del sistema. Dic jo, cuidado. Aquí podem discutir el que es vulgui, però clar, a mi que em vinguin a dir això ja està. Per tant, home, tu llegeixes el que hi ha a l'article 19 de la llei de pressupost i et sorprèn una mica, no? Perquè dius, bueno, què passa amb aquestes tranxes, no? Dius, bueno, els que cobren menys del salari mínim se li apuja dues vegades igual que el salari mínim. I dius, bueno, això ja passava des de l'any 2018, ja passava dins de a partir de l'any 2018, però que es tenia un IPC i el govern afegir un altre IPC, perquè la gent gran demanava, i els pensionistes, perquè no tan sols estem parlant de pensions de jubilació, parlem de pensions d'invalidesa, parlem de pensions d'accident de treball, parlem de pensions de viduïtat, parlem de pensions d'orfanesa, que sembla que aquests tres últims tothom no se n'en recordi. Escolti, una pensió de viduïtat és un dret, una pensió d'orfanesa també i una pensió d'invalidesa també, no? Bé, la sorpresa, bueno, sorpresa, no sé si és sorpresa o no, però fins ara aquest element no contributiu hi era. És a dir, si l'IPC era 1, el govern decidí pues, donar-te a les que, o sigui, les que estan per sota el salari mínim, donar-te no contributiu, és a dir, lligat a la residència, si vius a Andorra te'l donaré i si marxes pues, t'ho trauré, una ajuda de dir, bueno, pues, allò de 1 pues, et pujaré un 3 més, 1 i 3 més 4, si et cobres menys del salari mínim. I això a càrrec dels pressupostos de l'Estat. La sorpresa és que aquest any això anirà a càrrec de les arques de la CAS. I això és terrible, perquè si estem parlant d'estudis actuarials i això, jo espero que això es pugui arreglar. Diria que no, però bueno, perquè això la factura no puja una miqueta, perquè jo ja m'he sentit a dir aquí que el tema de les pensions a Andorra no és aquells que cobren molt, que són molt pocs. Em sembla que l'altre dia ho mirava, persones que cobren més de 4.000 o 5.000 euros, em sembla que són 6 persones, o sigui, de 15.000 pensionistes 5 persones cobren això, o sigui que aquest no és el problema. El problema és que 11.000 persones cobren per sota el salari mínim. I ara resulta que la pujada del doble de l'IPC l'ha d'assumir la Seguretat Social, amb la qual la Guardiola serà menys Guardiola. Jo això no sé si ho van pensar els consellers, suposo que sí, però que s'ha d'assumir, ho dic clar, i s'ha d'assumir que això no hauria de ser així. És a dir, si hi ha una pujada d'IPC és del 2,6 per tothom, si jo vull fer que aquesta ajuda sigui pels menys, fixi's bé la paradoxa, eh? I segurament se m'enfadaran els consellers, em dóna igual. La paradoxa és que l'any passat aquí es va decidir que els de fora no cobrarien la pujada. Bueno, un cacau que hi va bé, que això, que el copríncep, no sé què. Bueno, resulta que aquest any els que estiguin a fora i cobrin menys de salari mínim tindran el doble d'IPC. Clar, tu dius, ostres, i ara què? Aviam, els d'Andorra també, però els de fora també. Hòstia, que seran supercontents, perquè si l'IPC a Espanya és del 2,8, Andorra rebran un 5,2. Aviam, és una mica incongruent, no? Llavors, no sé si això es podrà arreglar, no en tinc ni idea, perquè és avui que ho he llegit, perquè una persona, precisament amic del programa, el Josep Estefanell, m'ha fet la pregunta, escolta, que m'han pujat això. Dic, deixa-m'ho mirar tu, però jo l'he enviat i és quan he mirat allò del Consell. No? Aleshores, bueno, responent a la pregunta, jo crec sincerament que hem de posar, perquè finalment una fórmula matemàtica i els ordenadors ho calculen automàticament. És a dir, sí. Si jo cobro 1.001, doncs tindré una pujada, jo què sé, del 2,6, però si cobro 1.040, la tindré del 2,5. No? I anirem amb regressió, però tothom tindrà la pujada, que és el que estàvem dient, i a més és la més justa, perquè per tranxes és la més injusta, encara que s'hagi volgut arreglar matemàticament amb el text que he vist, no? Però clar, l'altre em preocupa una mica més, perquè allò va a les arques de la Seguretat Social, quan no hi hauria d'anar-hi, perquè, repeteixo, si jo doblo a l'IPC de les pensions, això, des del meu punt de vista, és una ajuda pels residents. No pels no residents. Escolti, si vostè viu a Cambrils, doncs em sembla perfecte que vostè visca a Cambrils, sí. Cobra una pensió de la Seguretat Social. Per tant, aquí, jo crec que s'ha de protegir aquí el que viu aquí. I que el que viu aquí tingui el doble de l'IPC, com és el salari mínim. És a dir, el salari mínim ha pujat al 5,2, quan l'IPC és el 2,6. Que pugin les pensions al 5,2, em sembla molt bé. Però a càrrec de la Seguretat Social aquí sí que és el que no em sembla bé.
Sí, veurem aquesta regressió, si un dia s'aplica, quines fórmules troben per al bé de tots. Anirem a publicitat i tornem a trobar el Joan Ramon Sánchez i el Jacint Risco amb nosaltres aquí a la Tertúlia.
La Tertúlia, amb Enric Fontbernat.
Descobreix les noves tarifes de mòbil i prepara't per viatjar on sempre has somiat. Passa't a una de les noves tarifes i entra en el sorteig de 3 vals de 3.000 euros per viatjar on vulguis. Nova York, Kènia, Londres... Tu decideixes. Entra a AndorraTelecom.ad i descobreix-les. Noves tarifes, noves aventures. Andorra Telecom.
La Tertúlia.
Tornem a la Tertúlia amb el Jacint Risco i el Joan Ramon Sánchez. Bé, després de totes aquestes explicacions sobre aquestes tranxes de pensions, una cosa que a mi m'ha alegrat, però aviam si també s'unifica criteris, tu que ets d'Ordino, entre cometes, o del quart d'Ordino, per dir-ho així, Ordino ha decidit de suprimir la taxa d'aparcament
del migdia,
de 1 a 3, d'acord? A mi em sembla fantàstic per als ordinencs i la gent que visita la parròquia. Altres parròquies també ho fan. Dius, però caram, dius, en els serveis de circulació, i agafaré un altre exemple, parròquia de la Massana, vehicles híbrids o endollables, l'aparcament és gratuït durant 2 hores, dius, Caram, al final dius, segons quina parròquia tens que saber el reglament de circulació de memòria per saber quin criteri tens que acollir. Dius, ho podríem unificar una miqueta, no?
No, no, la veritat, amb això crec que tens raó, que sí que seria, i no crec que sigui un tema molt complicat, poder unificar justament tots aquests criteris. Com, per exemple, em sembla que a Andorra abans hi havia una hora gratuïta als pàrquings públics, la van passar mitja hora, ara no hi és. Escaldes també té un altre reglament, amb el qual doncs, tens la mitja hora gratis, i en llocs que hi ha una hora gratis als aparcaments, realment no crec que seria tan difícil. A més, ells fan, els cònsuls fan una reunió mensual, no?, per mirar de veure de quina manera els criteris de cada parròquia amb temes aquests seria bo. Més que per nosaltres, que seria bo aclarir-se, saber què és el que pots fer i quan pots aparcar i quan no, també amb l'estranger, vull dir, el que ve de turista també té el problema. Té el problema de dir, escolta, i el parking, però es paga, quan es paga, com va, vull dir, unir els criteris crec que seria una bona idea, que tothom sapigués que sigui una parròquia, sigui una altra. Home, al migdia la gent que va a casa a dinar, doncs ha d'aparcar. I llavors, clar, tenim un problema de pàrquings generalitzat, perquè realment cada vegada abans aparcaves al costat de casa o allà a la cera i no passava res antigament. Avui en dia hi ha dèficit. Hi ha dèficit a les parròquies aquí d'Andorra i Escaldes. A més, un dèficit important. Els caps de setmana és impossible aparcar. Quan puja la gent, trobes els pàrquings plens, cues per poder entrar als pàrquings. Bueno, potser sí que seria bo unificar el criteri. També seria bo saber quina és la necessitat real d'aparcaments que hi ha, sobretot a Ordino no tenim tant problema, però aquí a Andorra i Escaldes sí que tenen un problema d'aparcament.
No, i a part de que amb la mateixa targeta puguis aparcar tot el país, diguem que de tot arreu hi ha màquines diferents, és que no podem fer-ho, és que no podem aquí, la tecnologia, jo crec que l'altre dia ho deia algú, el tercer poder de l'Estat, que no està constituït, que és la reunió de cònsuls, ni s'hauria de ficar d'acord, i escolti, ja no per l'agència tributària única, que ja no m'hi posaré, però sí que amb un tema d'aparcaments, escolti, jo tinc la targeta de, jo què sé, em vaig a Andorra a la Vella, amb la targeta, i mira, puc aparcar a Ordino, puc aparcar aquí, puc aparcar allà, i l'única qüestió és que com cobraré, doncs és tan senzill com l'ordenador, si jo passo la targeta a Ordino, doncs a mi se'm descomptarà i un programa informàtic li passarà els diners del comú d'Ordino. I si aparco la Massana, doncs una mica el mateix. No? Avui en dia amb els... No puc entendre que això no sigui així amb els avenços informàtics que existeixen. Ah, no, és que clar, si la màquina aquesta, la màquina d'altres no són compatibles. Bueno, t'expliquen sopars de duro i a més ens creguem moltes vegades els informàtics que no dic que no tinguin raó, però la veritat és que unificar seria el principal. I en quant a les places de parking, bueno, és que aquí la història és que volem anar tots amb el mateix cavall, i si anem amb un cavall, doncs tots amb un cavall. Llavors, com el Far West, llavors anem a poder aparcar. No, clar, és que tu veus, no, en sèrio, tu veus la gent, les persones, i dius, i aquest per què ve amb un cotxe? Que, si podria vindre amb transport públic. Una altra cosa és que el transport públic funciona com ha de funcionar, no? Que ara...
Ara funciona, però hi ha
un problema enorme, perquè què passa? La gent que se'n va esquiar, o te'n vas cap a les parròquies altres, vull dir, el cònsul de Canillo l'altre dia deia que volen una línia dedicada, i és que amb tota la raó, inviable. Per què? Perquè tu t'agafes l'autobús, a veure, et costa baratíssim, agafes, i a més entres als esquís dins del que, això hauria d'estar completament prohibit.
Sí.
Perquè jo recordo que abans hi havia els autobusos de les pistes.
Sí.
Que portaven aquells Mercedes vells, sí, que ara sí, segurament sí, ja no passarien l'ITV, però jo recordo que tu sorties de casa i tenies un autobús a les 8:30 que anava a Grau Roig, i et baixava a les 4 de la tarda i a les 5 tornaves a estar a casa amb l'autobús, que a més a l'època no el feien pagar i després el van fer pagar, no? Però és veritat que inclús amb el transport públic hi ha un problema enorme, perquè la gent es desplaça a les pistes amb l'autobús, no? Amb la qual, clar...
I les hores punta també és complicat.
I les hores punta és complicat.
Quan la gent va treballar o quan la gent...
No, que s'han de ficar més autobusos, etcètera, etcètera, etcètera. Si tu apostes pel transport públic, apostes o no hi apostes. Però clar, si s'està començant a col·lapsar, el govern ha de trobar solucions, o les empreses, aquí ja no ho sé, eh? Però jo trobo, una vegada recordo que pujava a Ordino, allò que feia molt fred, ja, la puges amb la moto, pues, pujarem amb la de Déu. però és que no cabies dels esquís, ja. Dels esquís, no, això. Aviam, jo no dic que no tinguin dret a les persones amb els esquís, sí, i tal, sí. Però, per exemple, si mal. No pots pujar amb clar. Un monopatí, clar, és que jo un dia li deia, si tu amb un monopatí no pots pujar, o diria que no es pot pujar amb un autobús nostre, doncs tampoc pots pujar amb un surf de neu, amb els esquís i les botes i tota la... Una altra cosa és que els posis a sota, eh? Aquí estem d'acord.
Sí, sí.
La prioritat ha de ser pels passatgers de tota la vida, sí.
Dintre d'aquestes apostes de mobilitat, el cònsul d'Andorra la Vella, el senyor Sergi González, deia doncs, que es vol apostar doncs, per un carril bici de debò, sí. O de veritat, sí. Per Andorra la Vella. Dius, bé, bueno, aviam... Jo estic una miqueta impacient a veure quina és la proposta, dius, perquè és cert que molts desplaçaments a curta distància tenim el mal hàbit de fer-lo amb cotxe, quan el podem fer a peu o en bicicleta per la Vall Central, es pot entendre, però clar, tens que tenir les infraestructures adaptades, hi ha molts paràmetres que potser tenim algunes mancances encara per tenir-ho tan maco com es voldria tenir.
Bueno, tu entens més de bicicletes que no pas tots els dos junts.
No, segur.
Això per començar. Però clar, l'orografia, cuidadito. Ara, jo puc entendre, per exemple, i tampoc, aviam, l'avinguda Carlemany peatonal està molt maca, de pujada. De pujada has de pujar, eh? I torno a repetir, agafa una cadira de rodes des del carrer, sí, sí. De la Unió i puja fins a dalt a la plaça del Roc Blanc, perquè és la tradicional.
La
plaça del Roc Blanc.
El sens únic que ens van treure amb això de fer-lo.
El sens únic, això era terrible. Vale, però aquí és la història. Està molt maca l'avinguda Carlemany, però puja-la amb una cadira de rodes. O puja-la a peu aquella persona que li costi pujar, però baixar-la, bueno, baixar-la, vale, però també baixar amb una cadira de rodes has de portar frenos de disc. No, aviam. I ara me'n vaig a la rotonda, una altra història, me'n vaig a la rotonda i he de pujar a Pirineus.
Cap a dalt.
Vale. O de pujar a la plaça del poble. Cuidado, eh? L'orografia és l'orografia. A mi em sembla molt bé que s'aposti per la bicicleta, que a més, jo és veritat que tinc el de tant en tant l'agafo i me'n vaig a la Comella o pujo... Mira, avui me'n vaig a Meritxell i pujo a la bicicleta elèctrica. A Meritxell i que està molt bé, si tot això em sembla bé, però és que no som un país, i jo ho tinc clar, no som un país per bicicletes.
No som Holanda.
No som un país amb bicicletes, no en el sentit de que no es pugui anar amb bicicleta, no. Sinó que jo anar amb un tratge, anar amb bicicleta, a treballar, si estic he de anar a pujar a la Massana, cuidadito, si estic a Escaldes. O al revés, baixar de la Massana, visco a la Massana, agafo una bicicleta i després torno a pujar, no, amb el traje posat.
No, però de baixada sí, aviam, eh? De baixada sí, eh?
No, baixada és boníssima. Hasta esto baja. Però, clar, no som Cardiff. No som Cardiff, no som una ciutat plana. No ho som, i això ens hem de reconèixer. Per tant, l'orografia... Jo apostaria més, jo és que he posat l'exemple de Cardiff, perquè Cardiff té un sistema de metros molt petitet, que són unes càpsules que, a més, no paren, com els telecadires. Llavors, tu arribes un tracte de quatre persones, eh? Tot elèctric i tot programat, no hi ha xòfer, eh? Entres allà dintre i... En tres minuts estàs a l'altra punta, perquè van passant cabinetes d'aquelles... I és una mica el que aquí s'ha apostat per l'autobús elèctric, pel tramvia. Això sí que és una cosa bona, perquè aquí sí que no hi ha excuses del transport públic. Clar. Primer perquè no contamina, igual que la bicicleta, estem d'acord, eh? Primer que per no que no contamina. Però clar, jo és que em fa... Ostres, que el tema de l'orografia, cuidadito, eh? Hem de comptar, per exemple, que Andorra la Vella està construïda al revés, ara. O sigui, el centre neuràlgic està on no hauria d'estar, per exemple, que és on la zona inundable, on hi ha el riu, o l'hotel Plaza, etcètera, etcètera, allà ha passat pel riu. I moltes cases encara per sota a les filtracions hi són del riu.
A l'any 82 vale? Va passar el riu.
I a partir d'aquí és el que hi ha. I on és la ciutat? On està Casa la Vall? Que abans parlàvem de Casa la Vall. On està? No, està baix? No, està dalt. Per què? Perquè abans passava el riu. Doncs clar, però per pujar a Casa de la Vall has de fer una pujadeta.
Sí, sí.
I si puges de Sant Julià has de fer una pujadeta. Per què? Perquè estem a dalt i ja està. I no és pel desnivell que sigui molt gran, és un desnivell. I depèn de qui no podrà. Llavors, fer una gran inversió amb això es pot fer, sí, però no tothom la podrà utilitzar. Llavors hem de buscar, jo crec, un transport que tothom el pugui utilitzar. Em diràs, home, clar, podem agafar bicicletes d'aquestes que tinguin un remolc a darrere que arrossegui persones, no? No dic que no, eh? No dic que no. tipo Taiwan o aquestes històries...
Un tutu d'aquests.
Sí, no ho sé.
Ara els fan elèctrics, eh?
No, però aquí la història és que els invents que es veien a altres ciutats que són planes, Pontevedra mateix té un lloc, té un centre increïblement bonic, pel que m'han explicat, Bilbao, totes aquestes ciutats, però que són planes, que no tenen la muntanya, o sigui, que no tenen centres neuràlgics a la muntanya, ja saps, però clar, o sigui, els centres neuràlgics, no, jo si tinc que anar a casa a la vall, jo vull anar a casa a la vall. Però si estic a la Massana i he de baixar a casa a la vall, com ho faig, amb bicicleta? Hola! No ho sé, eh? Jo no vull dir que la idea no sigui bona del cònsul ni de l'aire, però s'ha de tenir en compte la orografia.
Les parròquies altes ho tenen més fàcil i pràcticament totes, sobretot la Massana, amb el tema de la bicicleta, va apostar molt, i tens el carril bici, puja fins a l'Ordi, després tens tota una sèrie de rutes, com la ruta al ferro i tal, que veus mogollon. Però clar, les parròquies altes, aquí baix al centre...
Bueno, és que tan sols fer Sant Julià a Andorra la Vella, per donar un exemple, algú que visqui sí. Sant Julià i que vulgui venir a treballar a Andorra la Vella en bicicleta, dius, ja no hi ha condicionament, per dir-ho així, o sigui que hi estem parlant de dos llocs urbanitzats amb un volum de població ja força important, i molta gent fa aquest trajecte doncs, en bus, no? Aviam quina serà la proposta del Comú d'Andorra i que es voldrà potenciar, doncs, aquest ús de la bicicleta, perquè de fet, ciclant donava dades i van augmentar molt el percentatge d'usuaris. Aleshores vol dir que hi ha una acceptació de la població també.
Hi ha molta joventut, perquè jo tinc una parada al lloc de costat de casa del ciclant, hi ha moltíssima joventut que l'agafa. Per què? Perquè és assequible el preu, etcètera, etcètera, no? Per exemple, la matrícula em sembla que és gratuïta, llavors tu vas ficant euros, o en fi, no ho sé. Jo sé que em porto aquí i em sembla que se'n deu haver caducat, que hauré de tornar a posar... Però no, és veritat que és una gran idea, no, si no discuteixo. Tu, per exemple, tens que anar a Caldea, doncs agafes la bicicleta a baix on hi ha la seu de la justícia, que on hi ha una parada, i la tens a sota Caldea. O sigui, que més millor que allò no pot ser, perquè a més el trajecte no et comptarà res, perquè com que el fas en menys de mitja hora... Pues ja no et descompte euros, no? Aviam, la iniciativa del Comú d'Andorra jo la sembla molt lloable, però cuidado, no és la solució. Per mi no és la solució, per mi la solució és un transport elèctric segregat, com hi ha a molts llocs, com pot ser, jo que sé, un tramvia, una història, perquè bé, de fet és una mica el que ens... Més que res per contaminació, jo estic d'acord.
No, i partir d'algo que sigui una rotació, que tingui un horari, que pugui ser exacte i que la gent també pugui organitzar el que són els seus trajectes, els seus viatges. Hi ha hagut propostes històricament del tema del tramvia, el tren elèctric i tota una sèrie de coses. Realment no han acabat de fluctuar, però que fa falta o que és necessari i cada vegada més.
Jo crec que no han acabat de fluctuar perquè en aquest país si no ho fa la padrina no ho fa ningú. Clar. Si jo... és una mica el que va passar al Pas de la Casa quan van arreglar el carrer Major del Pas. D'acord? Que es va fer allò que, bueno, el comú posa diners, però els propietaris també en posen. És a dir, l'impost dels propietaris és posar-lo. És a dir, tu col·labores en que la teva finca serà més productiva, perquè, clar, ho han arreglat d'una manera brutal. O sigui, per exemple, l'opció que es va fer a Andorra la Vella o a Escaldes, de fer-ho nosaltres... I els propietaris no, és una altra opció, però jo, la realitat és que ho hagués fet així, no? Però bueno, no és criticable perquè és una decisió finalment política, no? Però la realitat és que si jo milloro, si jo agafo un tramvia, jo què sé, de Sant Julià, on anem a lo bàsic, de, jo què sé, que és el que a vegades s'havia parlat de Pirinès a la plaça del Roc Blanc, per dir-ho així una altra vegada, encara que vull fer publicitat de l'hotel, escolti, totes les finques o totes les botigues que hi ha allà, cuidado, perquè jo me'n podré anar a comprar amb el tramvia i portar les bosses i tornar-me al pàrquing a agafar el cotxe. Ara, això sí, s'han acabat els cotxes. Aquest és gran. Oh, clar, hi ha el pàrquing d'aquí, hi ha el parc. No. Però jo et deixaré entrar amb el cotxe perquè tu tens la casa allà. Però s'ha acabat, una mica com hi ha a Londres. A Londres ni se t'acudeix entrar amb el cotxe dintre, perquè ja no et deixen ni entrar. O a Estrasburg. Estrasburg deixa el cotxe aquells grans pàrquings perquè no pots entrar.
I vés a la ciutat, no volen.
Això que aquest concepte que a nosaltres ens sembla novedós està a tantes ciutats,
sí.
Perquè és que des de manera, Reus mateix al centre de Reus és una preciositat. Per què? perquè ho han fet de per manera que tu arribes quasi al centre, des dels cotxes del pàrquing, te'n vas a peu o te'n vas amb transport públic, no? Jo crec que és per Andorra la solució el tren, el tema del tramvia, em sembla una... ja no és d'ara, eh?
Com no, no, fa molts anys.
No és d'ara, sí. Però jo crec que finalment amb una col·laboració público-privada o fins i tot concessions, o fins i tot
una
això...
Una concessió. Escolti,
no. Jo monto el tren, aquí, però vostè m'haurà de pagar tant perquè jo li milloro la finca. Això és un impost que existeix, que existeix al país i que a tots els països existeixen. No? Però jo crec que d'una vegada per totes s'ha de posar el que s'ha de tenir sobre. I lògicament, Enric, les bicicletes també, va.
Bueno, veurem aquest projecte que...
T'estava mirant així de reull.
Ja ho sé.
Ho has vist, eh?
Estava, ja, quan li dic que les bicicletes, clar, això no, ja m'ha mirat malament, ja ho sé.
No tant. No siguis susceptible.
No. No n'he sigut mai de susceptible.
Estem de bona conya, per dir-ho així. Una xifra que a mi em va sorprendre de la notícia... 48 persones residents o andorrans trasplantats a Espanya l'any passat, sí. Dius, caram, dius, la primera nació, per dir-ho així, que rep trasplants a Espanya i Catalunya, dius, em sorprèn la quantia, diguem, respecte, diguem, a la població que som, de persones, perquè clar, si fas un percentatge dius...
Trasplants d'aquest, de tot?
Sí, de tot.
Però bueno, tenim la sort d'estar al costat del país que també més trasplants fa al món.
Correcte.
Però a més, amb una distància bestial amb el segon, eh? Vull dir, i cada any van augmentant. Vull dir, Espanya amb això és pionera i és...
Bueno, jo aquí ja he de dir, clar, si un metge diu que t'han de trasplantar perquè si no te vas a altre barri, bueno, que siguin les més o els menys, jo crec que aquí res no val, o millor dit, no podem pagar els diners per salvar la vida d'una persona. No. És que és igual el que costi, no igual. Salvar la vida d'una persona és quelcom que hem de tenir tots clar. Mm. Amb la sanitat pública, i és veritat que Andorra amb això se l'ha d'aplaudir. Jo recordo que entrar a la CAS amb el president Rascanyeres tenim el tema de la vacuna aquella de l'hepatitis C, que valia mig milió d'euros. I, bueno, Andorra va ser el primer país del món a sufragar-la la sanitat pública. I aquí s'ha de fer, i no hi va haver cap problema, perquè, oh, és que el ministre... No, aquesta persona necessita aquesta vacuna.
Sí, sí.
I jo, la Seguretat Social, el Consell d'Administració, amb algun temes que hem tingut aquests, home, que encara hauríem de mirar, no hem de mirar, salvem la vida de la persona, som-hi, ja està. I aquí tenim, i aquí llenço una llança a favor de la nostra sanitat, perquè és veritat que han aconseguit acords amb la sanitat privada, no pública, de Catalunya, que de fet el Consell d'Administració hem demanat d'extener-la a més llocs d'Espanya i fins i tot de França, amb la qual cosa, quan nosaltres anem a la Tecno, no és un hospital de la Seguretat Social, en canvi, o a la Barraquer. En canvi, tu vas allà a la Barraquer amb un full de la Seguretat Social i pagues la visita de 7 euros. El que estaves comentant ara, 7 euros
sí, com sí.
7,38.
7,38. Tu vas a la Barraquer i pagues 7,38. A la Barraquer. O a la Limo, o a la Tecno,
a
no ho sigui.
Privat.
Clar, te'n vas a la Tecno. No? I tu els fas... I a més a més, tothom ho sap, de que bueno, quan necessitem hora o necessitem el que, més o menys tenim moltíssima preferència amb aquesta sanitat privada, repeteixo, catalana, que per nosaltres és pública. Per tant, això és un avantatge terriblement bona pels ciutadans del nostre país. I això s'ha de conservar, però a totes.
Tenim sort.
Sí, no, sort, jo crec que a part de la sort s'ha sapigut negociar.
Sí,
s'ha sapigut negociar les autoritats sanitàries, la Seguretat Social, en el seu temps quan van firmar els acords, perquè tu llegeixis el conveni internacional amb la Seguretat Social espanyola, i bueno, és el que té que ser, però jo, per exemple, me'n vull anar a un hospital de la Seguretat Social a Madrid a visitar-me, no puc, com no pot un francès, eh? Un francès no se'n pot anar a visitar, i ni privadament tampoc, perquè la història és que els hospitals de la Seguretat Social espanyola, com que no, ningú paga, doncs ja no pots pagar res. Per tant, si no és per una emergència, que són els moments aquests que hi ha, i aquí aprofito per dir que la targeta, no ho dic, escolti, la targeta sanitària ara amb l'acord de la... No, tu no et permetrà anar-te a visitar amb el millor metge a Alemanya, no. Permetrà una emergència, això sí. Si tu estàs a Alemanya, amb aquella targeta entraràs, no hauràs de portar un volant com ara portes un full A4, no? Però aquella targeta no t'obre la sanitat alemana. o francesa, no te l'obrirà. Per què? Perquè què passa? Què passarà amb els acords que tenim amb Catalunya? No, això, no, això continuarà sent, perquè això no ens ho deixarem perdre ni en broma. I els andorrans no ens ho podem deixar perdre, malgrat que Andorra té un tracte preferent amb això, ja està. Que ho podem ampliar? Ho hem d'ampliar, clar que sí. I tenim una avantatge terrible. Sí, sí.
Bueno, bones perspectives que tenim i coses adquirides per als nostres ciutadans. Joan Ramon Sánchez, moltes gràcies per haver vingut avui.
A vosaltres.
Un plaer tenir-te aquí. Jacint Risco, gràcies per la teva presència.
Gràcies a vosaltres.
Nosaltres us diem que tingueu una bona tarda i ens tornem a trobar demà per la tertúlia.
La tertúlia amb Enric Fontbernat.